Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes a la Festa Major de Moja, el primer dels actes que en aquest format us oferim des de la sintonia de l'emissora municipal de ràdio, Canal 20 Ràdio Lèrdola, un programa avui especial de Festa Major que tindrà aquest regust popular per donar a conèixer vivències, experiències de les agrupacions del poble de Moja, de les agrupacions que participen en el seguici de la Festa Major. Tenen el seu protagonisme, sempre l'han tingut. Fa una estona, el primer dels actes de la Festa Major ha estat la inauguració d'una mostra fotogràfica amb imatges dels balls populars de Moja, i avui en aquest espai anecdotari popular doncs repassarem les vivències de bona part d'aquesta presència dels balls de Moja. Tenim persones doncs vinculades amb aquestes agrupacions folklòriques. Farem un format de dos torns d'intervencions, un espai primer amb uns protagonistes i després doncs farem una pausa i després parlarem amb altres persones del poble que ens aportaran les seves vivències. Aquí us parla Raimon de Cara, i el control tècnic ho fa possible també això, el nostre company Armand Beneito, i l'activitat, l'acte és gràcies especialment a la iniciativa de la Comissió de Festes i al suport de l'Ajuntament d'Olèrdola. Fem una primera presentació. En aquesta primera taula de debat tenim sis persones que representen aquestes vivències, aquesta història viva del seguici Festa Majorenc de Moja. Tenim aquí més a tocar físicament en Jaume Inglada. Què tal? Molt bon dia, molt bona tarda.
Bona tarda.
Jaume Inglada, que és un dels fundadors del DRAC.
Sí.
Com va néixer el DRAC?
El DRAC va tenir un naixement l'any 80, però no com a DRAC, sinó com a excusa de ser la primera cosa que es feia a Moja per fer la festa al carrer. És a dir, tots els joves d'aquella època van fer dracs i diables, perquè vam néixer junts. Es va néixer en paral·lel. És a dir, no feien sortides pel mateix preu, com aquell que diu, no? Això és les ganes de recuperar una festa que fins aquell dia, com aquell que diu, havia estat tancada en aquest local, no per despreci del local, però no, el carrer no hi era.
I ha canviat molt de l'etapa inicial que va viure com a fundador en Jaume Inglada a l'actual, doncs, sota la coordinació, la jerarquia del grup de Diables, inclús amb algun parèntesi per mig.
Bueno, a nosaltres ha canviat, però el DRAC encara el veiem sortir pel carrer, que és la base, no? Vull dir, que el porti qui l'hagi de portar. El món va canviant, és el que deia ara també el company aquí, no? Diu, les èpoques són irrepetibles, vull dir, cadascú viu les seves. Jo, per exemple, si estés al DRAC ara tancat, estaria molt trist.
I un DRAC diferent, també físicament, i d'estructura. Se li ha tret en algun moment pes o
bueno, ha feixut de portar? Se'ls ha canviat la decoració, per dir-ho així, l'estètica, ha anat a l'esteticient. Abans era més, no sé, més agradable pels nens, i els diables el van fer més ferotge.
Sí. I què feia en aquella època un jove, Jaume Inglada, o altres joves, doncs, a implicar-se d'aquesta manera activament en les festes del poble i participar a través del DRAC?
Passant-s'ho bé, així de senzill. Tenia unes ganes boges de fer coses. Jo era dels petitons, eh? Vull dir, en aquella època jo tenia 20 anyets i els que havien fet el DRAC n'eren més grans que jo. Hi havia, per dir-ne, uns quants. És igual, me'n deixaré algun, però el Pere Sallarès, el Pere Llopart, que és de la meva edat, després hi havia el Ferran, que és un noi que havia viscut aquí a Moja, el Molet, i el DRAC el va fer una persona que avui viu a Badajoz.
Caram.
Per tant, des del primer dia nosaltres ho hem dit, que el DRAC era fruit també d'aquella època, d'integrar tota una sèrie de gent, no? El DRAC va veure el Molet, que també me'l deixo, el Molet va veure un TVO coreà, i ens el va ensenyar, i aquell noi que treballava a Fiberpax, amb fibra de vidre aquí a Pax, van dir, ens hi veiem en cor, i van fer aquell DRAC. Va fer una maqueta al Lalo, que viu a Badajoz, i aleshores tots els altres vam anar fent per allà.
Per tant, quan algú diu que aquest DRAC recorda dibuixos animats, l'encerta.
Pues la clava. Sí. És fabat a un còmic coreà.
I va generar debat la forma del drac en aquell moment?
No, nosaltres volíem tenir un drac diferent del de Vilafranca,
sí?
Perquè Vilafranca en aquells moments nosaltres era la nostra festa també, no? Vull dir, parlem clar, i vam voler fer una cosa diferent. Per tant, ens va anar de perles que no s'assemblen gens amb Alta Vilafranca.
I sempre en clau local, l'activitat pensada sí. per fer-la al poble, no sortir més enllà del municipi.
No, sí? no, és per passar-nos-ho bé nosaltres, i nosaltres vam fer aquells anys moltes sortides. No n'hi havia gaires de dracs aleshores. Jo me'n recordo els primers anys que vam fer pràcticament cada any tranquil·lament de 10 a 20 sortides, es diu aviat això.
Clar, Déu-n'hi-do.
Vull dir, anaves en llocs grans, Barcelona, la Mercè, no tenia dracs, Barcelona. La Mercè, quan fèiem el correfoc, anàvem dracs de tot Catalunya, petit, de pobles petitets, com ara Moja. I ells no tenien dracs.
Sí. Jo recordo haver anat a Andorra. Mm-hmm. No?
Andorra, vam anar a la festa de treball d'aquella època, que la festa de treball era una cosa molt emblemàtica sí. d'aquelles èpoques. Vam participar a l'agermanament amb Seül l'any 88, el 92 la cloenda de les Olimpiades,
sí.
i l'any 2000 ens van concedir l'honor de poder fer la quarta trobada de bestiari festiu de tot Catalunya.
Que és la fita màxima des del punt de vista organitzatiu que vau assumir.
Sí, va ser... Bueno, sols no ho vam fer amb l'agrupació, però sí, va ser molt maco.
Doncs és el testimoni d'en Jaume Inglà, després el recuperarem per aquesta tertúlia. Hem sentit la veu de la Margarida Roca, que és una de les participants en aquesta tertúlia. Si us sembla... començar parlant amb el Jaume, la Margarida, en nom del ball de bastons de l'Escola Circell, doncs està avui amb nosaltres, també la Yolanda Siles, també molt bona tarda, ens hem descuidat a fer aquesta presentació inicial, en nom del Toc d'Olèrdola, de la Míriam Ribas, en nom en aquest cas de la representació d'aquesta agrupació nova, la més... recentment creada dels cavallets. En un de les panderetes tenim també a la Roser Rovirosa, que és...
La Dolors Rovirosa,
que és una de les fundadores de la Vella Panderetes, i en Josep Sesma, en un dels Diables. Bona tarda a tots i a totes. Després de l'experiència del Jaume, si et sembla, parlem amb la Yolanda. Què tal, Yolanda? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Toc d'Olèrdola.
Sí.
Un ball de bastons que inicialment potser tothom associava ball de bastons femení, però vosaltres no sou això ara, com a mínim, no és així com us ho he explicat, no? Com us ho he presentat, no?
Bueno, nosaltres vam iniciar perquè a partir del 2007 jo vaig vindre aquí el 2006 uh-huh. i trobàvem a faltar doncs, un ball d'adults, no? Perquè a part dels Diables o dels Gegants, per exemple, no? Doncs dèiem que un ball d'adults que estaria bé doncs, de formar part, no? Perquè fins ara era més tirat com a la canalla, no? I jo crec que tothom doncs, té cabuda, no? En una festa major, i trobàvem a faltar això. I llavors això tot va començar amb un sopar el 2006 per Cap d'Any, vale? La idea la vaig iniciar, llavors a la taula ho vaig comentar i la Eva i la Caral van estar d'acord. Llavors a partir d'aquí vam començar a buscar gent per poder formar el nostre ball de bastons, perquè en un principi no sabíem en què volíem ballar, sabia que volíem fer la festa major, formar part de la festa major, però exactament no sabíem què. I al final ens vam decantar pel ball de bastons, que sempre ha sigut un ball que a mi m'ha agradat molt.
I per què decidiu el ball de bastons i no una altra expressió de folclore? Per què els bastons?
Bueno, perquè és un ball molt canyero, saps? Tu li pots donar la forma que tu vulguis, no? Vull dir, nosaltres sí que és veritat de que quan fas trobades, perquè hem fet diverses trobades de bastons, des de l'Alt Penedès és un ball molt més ràpid, és un ball que se li dona molt més ràpid, no? Vilafranca, nosaltres, els monjos... Però tot el que és a altres zones és un ball algo més lent, no? Llavors, no és el mateix i les mateixes cançons, però el ritme és diferent. Llavors, clar, el tema de ser canyero, no? I teníem força, no? I teníem ganes de fer algo.
El que sí que podem donar fe que l'execució està molt treballada, és un ball que assaja i es nota això després al carrer.
Sí, ja des dels bons inicis sempre s'ha ensejat molt. En un principi s'ensejava un dia a la setmana, després fins i tot s'havia ensejat dos dies a la setmana, i depèn si realment volíem treure algun ball nou, fins i tot hem ensejat estar cada dia als vespres.
Uh-huh. abans hem comentat doncs, la presència d'altres trobades fora del municipi del Drac, però vosaltres també heu estat ambaixadores i ambaixadors d'Olèrdola amb esdeveniments de molta rellevància aquests darrers anys.
Sí, un que jo recordo, hi ha molts, però un d'ells és el 2015, que vam anar a Suïssa a fer el toc d'Olèrdola, no? Ens van vindre a buscar perquè des d'allà doncs, hi havia una comissió de catalans i volíem fer doncs, una festa catalana allà a Suïssa i va ser una experiència molt, molt enriquidora.
I a la comarca també heu actuat, a Barcelona també algun acte promocional.
Sí, sí. I a la trobada de bastons, diversos anys també s'hi ha anat.
Per què aneu a buscar aquestes sortides? Perquè en principi entenem que si participeu és perquè les busqueu, teniu ganes d'anar-hi. Què és el que us fa doncs, a no quedar-vos reduïdes o reduïts al poble de Moja? Per què sortiu?
Ganes, experiències noves. Uh-huh. Perquè una cosa és casa teva, no? I està molt bé, són dos cops l'any, però bueno, jo crec no? que les experiències noves d'anar doncs, a altres llocs, conèixer altres grups, no? Són enriquidores perquè parles amb altres participants, no? I al igual doncs, quan parles amb ells i això, no? Et poden explicar doncs, com fan les coses i algunes coses doncs, ens han anat molt bé.
Un ball de bastons al toc d'Olèrdola que també ha tingut innovacions pel que fa a la coreografia, al repertori de balls que porta a plaça perquè han anat fent incorporacions els darrers anys també, no us heu quedat amb les primeres dues o tres peces que vau assajar i han anat perfeccionant, sinó han anat afegint elements.
Sí, mira, una cosa que s'ha de concretar és que jo com a fundadora, no, ho vam fundar el 2007, jo vaig ser cap de colla no, sí. Fins al 2014 i el 2015 va vindre un altre cap de colla, no? que ha sigut l'Aina, que en aquest moment no ha pogut vindre. I clar, jo vaig deixar els bastons, actualment ja no porto el ball de bastons, però actualment també fan moltes sortides. Uh-huh. Saps? Vull dir que ja van fer la trobada de bastons, també han anat a Barcelona, no? I les ganes continuen sent i encara més. No? Vull dir, es posen moltes ganes per fer sortides diferents i noves.
Doncs gràcies per explicar-ho. Yolanda, i ara anem a parlar amb la Margarida Roca. Què tal? Molt bona tarda, Margarida.
Hola, bona tarda.
Parlem d'un altre ball de bastons, evidentment d'un altre perfil, d'unes altres característiques, perquè aquí parlem d'infants. Va néixer des de l'escola Circell.
Sí. Bueno, jo primer que res pues, dir-vos gràcies per haver-me convidat, perquè la veritat és que ja fa 14 o 15 anys que, no, que aquest ball ja no existeix.
Sí.
I la veritat que hàgiu pensat en aquest ball, pues, mira, m'ha fet gràcia i tot. No? Per tant, moltes gràcies per convidar-me. I, bueno, si us explico una miqueta
com
el naixement, doncs el ball de bastons de l'escola Circell va néixer dintre de l'AMPA, no? Molts formàvem, ens en vam adonar doncs, que a la festa major hi havia drac, hi havia diables, els nens ja feien de diables, però clar, els nens que no els agradava el foc, perquè hi ha nens que els hi fa por el foc, no els agrada ser diables, a Major no hi havia cap alternativa. Llavors, com a AMPA, vam decidir que havíem de dinamitzar això i donar l'oportunitat als nens que no els agrada el foc poder participar a la cercavila en un entreball. Llavors va ser quan l'AMPA es va implicar una mica amb el tema de la cercavila. I el primer que es va plantejar és fer un ball. Van sortir diferents alternatives dintre de l'associació, bastons, panderetes, tal. Llavors, finalment, ens vam decidir pels bastons perquè volíem un ball que cridés l'atenció tant a nens com a nenes. Sabíem que si, per exemple, triaves panderetes, potser nens no s'hi apuntarien, no? Llavors, vam triar el ball de bastons una mica per aquest tema, no? Perquè en aquells moments, potser ara ja no tant, però en aquells moments les panderetes era com a molt femení i hagués limitat molt l'entrada de nens, no? No hagués motivat gaire, no? Llavors, vam decidir fer un ball de bastons. Vam buscar un monitor i va ser el primer monitor que vam tenir, es deia Jordi i era dels bastoners de Vilafranca. I venia els dissabtes al matí, a la tarda. Llavors el dissabte a la tarda ens trobàvem davant de l'escola, venia el monitor i assajàvem. Però hi va haver un moment en què sembla ser que la colla de bastoners de Vilafranca li van dir al Jordi que no els semblava com a molt bé que ens ensenyés els balls de Vilafranca a nosaltres.
Caram.
Hi va haver com una mica de problema. I vam dir, bueno, doncs, si no pot ser tu, buscarem algú altre. I van venir dues noies de l'Arbós, del ball de bastons de l'Arbós, que també és un ball amb molta solera, el de l'Arbós.
I venien generosos, dues sembla, noies... Pel que expliques, més generosos amb vosaltres, no?
Sí. I aquestes noies ens ensenyaven els seus balls, que molts eren pues, similars, no? i van venir bastant de temps. Llavors, clar, va arribar un moment que vam pensar, ostres, igualment he d'anar a l'escola, trobar, esperar. Llavors el monitor no li va bé, paga el monitor. I vaig pensar, bueno, saps què? Aprèn el ball tu i fes tu de monitora, que t'estalviaràs diners i ja no ens quedarem sense monitor perquè que ja ho farem. Llavors doncs vaig passar a ser monitora, perquè de tant d'anar, doncs ja me'ls vaig aprendre els balls i tot. No? Uh-huh. Llavors teníem el problema dels grallers, perquè el graller que el Cassi, la colla del Cassi anava amb el drac, és el que tocava també amb els bastons. I com que des de l'AMPA també vam crear com extraescolars fer els caps grossos, doncs clar, ens trobàvem que els grallers del drac havien de tocar el drac, havien de tocar els bastoners, havien de tocar els caps grossos que van fer l'AMPA, havien de tocar amb els gegants també, no? I teníem manca de grallers perquè tampoc tenies diners per pagar-ne. Llavors hi van haver pares i mares, per exemple l'Àngels Alzinet, que tenia dues nenes, a l'Aureli Eres, que també tenia dues nenes bastoneres, van dir, ja n'aprendrem nosaltres a tocar la gralla. I llavors ells em van aprendre una mica per tocar les quatre cançons que ballàvem, no? I així ens va ser una mica com va néixer dintre del si de l'AMPA, no? Amb el motiu de que els nens que no els agradés el foc tinguessin l'oportunitat de participar a la Festa Major. La veritat és que va ser un ball que va durar uns 12 anys.
12 anys.
És que no, mira, no he tingut temps de preparar-m'ho massa i la veritat és que no tenia massa clar ni quan havia començat ni quan havia acabat. Sé que vam acabar just a l'any que van començar les bastoneres grans a ballar, va ser el primer any que nosaltres no vam sortir. Per tant, calculo que vam acabar el 2007 i vam començar doncs, el 94, més o menys, no? Llavors, la veritat és que érem bastant actius, perquè a part de la Festa Major doncs, anàvem a les trobades bastoneres de Catalunya, a la festa del Club Super 3 també ens convidaven i ens posàvem de la tarima, a festes majors, i una vegada, no em dieu per què, vam ballar bastons al Carrefour, pels passadissos. Però, no em dieu que celebrava el súper.
Però convidats, no?, pel Carrefour.
Convidats. Ah, bueno, no sé exactament
què. Aneu allà vosaltres i ballem?
No, ens van convidar, però no, jo ara no recordo què celebràvem, no? Llavors, bé, pues, a vegades on anava el drac també anava al ball de bastons, saps? Si convidaven el drac, potser ens convidàvem a nosaltres amb el mateix pack i, bueno.
Moltes vegades.
I, sí. Llavors, vam acabar just a l'any que ens van donar el Premi Rossend Montaner. Jo ja portava molts anys de bastonera, ballant bastons, els meus fills ja no hi anaven, jo ja també estava cansada, i els bastoners més grans tenien 17 o 18 anys. I vaig pensar que potser ells voldrien ser una mica els continuadors, perquè a més alguns fins i tot van estudiar magisteri, vaig pensar, calla, que potser... I quan ells van dir que no,
no hi va haver
relleu. vam deixar-ho. I, bueno, així ens és una mica doncs, la història, no?, d'aquest ball de bastons de canalla, que a més jo penso que hi ha gent que ja ni se'n recorda que hi havia bastoners petits. A vegades m'he trobat algú que diu, no se'n recorda, i dic, doncs, vam estar bastants anys, però clar, fa molts anys d'això ja.
A més, ha estat una llavor, sembla ser, doncs, que ha germinat, que molta gent de la que vau participar en aquella experiència heu continuat vinculats o han continuat vinculats amb altres grups, altres fent de músics, que també és una experiència des d'aquest punt de vista doncs, que ha fructificat, malgrat que pròpiament els bastons, no, els bastoners de l'escola Circe no continuessin. Mm-hmm. Doncs gràcies per explicar-ho, per fer aquest repàs, per refrescar doncs, aquesta experiència del ball de bastons de l'escola Circe. Ara parlem dels cavallets, amb la Míriam Rigas. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans hem parlat d'una experiència de ball de bastons d'infants, preadolescents diríem també, però aquí no, infants molt, molt, molt petits.
Sí, correcte.
Petitíssims.
Una mica el discurs de la Margarida m'ha fet adonar, no? A nosaltres una mica la creació del ball va ser també buscant això. Teníem un grup d'infants, d'infantil, estem parlant de 3-4 anys, amb moltes ganes de voler participar a la Festa Major, però que falta una... Bueno, no, per tant, petits potser faltava un ball, no?, per poder-los encabir. I el mateix, què passa? Les nenes a panderetes, no hi havia prou places. I clar, és veritat que només hi volen anar les nenes, és un ball més femení. Els capgrossos, que també hi tindrien cabuda, però tampoc no hi havia places per tots. I llavors vam dir, doncs, coi, per què no busquem una altra opció? I que sigui, sobretot, que sigui un grup mixte, tant nens com nenes, i bueno, vam trobar aquesta idea dels cavallets. Jo, per la meva experiència de, com a grallera, que havia tocat molt, sobretot amb balls infantils, i m'havia recorregut moltes festes majors de la comarca, i sempre m'havia quedat molt la curiositat, al Pla del Penedès tenen un grup de cavallets, i jo no l'havia vist enlloc més, de fet és que crec que només està al Pla. I coi, doncs, vam proposar això a la resta de participants, doncs, que volien formar part, i bueno, tot i que teníem altres opcions sobre la taula, i aquesta va encaixar, i llavors ens vam posar en contacte amb el grup de cavallets d'allà del Pla, i ens van fer una mica de traspàs de com havien ells elaborat el cavallet i tot plegat, i mira, doncs ho vam tirar endavant. I clar, tot això va ser l'any passat, vam estrenar-nos per la Festa Major del 2019, vam poder fer la d'estiu, vam poder fer la d'hivern i ja està, hem fet dues sortides. Bueno, també vam anar a Sant Miquel, però clar, amb tot plegat estem parats.
Amb aquest apadrinament que comentaves del Pla, doncs, un si ha anat al Pla a veure els cavallets, doncs té molt clar quin tipus de peça hi ha al ball. Evidentment, sí. Doncs, no són les cotonines de Vilafranca,
no,
perquè
veritat,
estem parlant de nens
de
3-4 anys.
Sí, perquè molta gent... Però com són les cavalles? Com les cotonines? No, és un pal amb la silueta d'un cavall. I, doncs bé, està fet de fusta, el que és la silueta i el pal, i llavors, bueno, doncs, el grup de mares, ens vam, bueno, els vespres, quedàvem a la xarxa i pintàvem, doncs, vam elaborar-los nosaltres, i algun dels pares del grup, doncs, va fer la feina, doncs, de clavar el que és la silueta del cavallet amb el pal, posar-li les rodetes i tot, bueno, ha sigut una experiència molt xula. I creiem que, bueno, el resultat ha sigut també molt, molt xulo.
El que apuntaves al principi, una manera d'introduir a molts infants petits a la dinàmica de la festa major.
Sí, perquè, clar, segons quin ball que necessiti una coreografia més elaborada, són molt petits, nens de 3 anys per seguir, i els hi costa molt, es cansen... Bueno, la coreografia en si ja no la saben dur a terme. I, bueno, aquí només teníem dos balls, haguéssim introduït potser un altre de cara a aquesta festa major, però bueno, no ha sigut possible. Però tenim dos balls bastant simples que es creuen entre ells, l'altre fan una rotllana, que, a veure, també és un tipus de ball que quan aquests nens tinguin... Bueno, tenim previst que potser quan tinguin 6 o 7 anys màxim ja no vulguin participar perquè serà massa infantil. Però, bueno, si té cabuda de 3 a 6, doncs tota aquesta canalla amb aquesta franja d'edat, doncs hi pot participar sense problema.
Doncs dels cavallets a les panderetes, Dolors Rovirosa, de nou, molt bona tarda.
Bona tarda.
Un exèrcit de panderetes a molts municipis, a molts pobles, i a Moja també, déu-n'hi-do, és un dels grups amb més èxit, no?, al poble.
Bé, és que és com un ball típic de festa major, crec. És, no sé, surt, sí que és cert que és més de nenes, però que mai en cap moment ningú ha dit que no podien participar nens. Inclús hi ha panderos que també fan ball de panderetes. Llavors és un ball, doncs no sé, bastant sofert envers que qualsevol festa major té un ball de panderetes.
I com va començar aquí?
Bé, jo, mira, em va sorgir la idea el 2003, fa bastants anys que ara ja particularment no hi soc, continua la meva filla, la Lorena, l'Estivali, fent aquest grup ara mateix, però va sorgir la idea de que és cert que personalment, mirant pels fills, que com tothom veig que més o menys tira, doncs la meva filla li encantava doncs, les panderetes de Vilafranca. És cert que tothom té un precedent de la Festa Major de Vilafranca, molta gent participa a les cercaviles i doncs, mira, vaig fer un cop de cap, vaig començar a preguntar a les mares de l'entorn de l'edat de la meva filla i vam preguntar a l'escola i vam decidir si la gent doncs, tenia ganes i s'hi apuntava doncs, formar aquest grup.
Aquí el ventall d'edats és més ampli que el que comentàvem ara amb els cavallets, perquè sí que hi ha molt petitones i d'altres que sí que s'aproximen a això, a l'edat final d'educació infantil.
Sí, vam començar que l'edat seria potser més inicial als 4 anys, perquè clar, vèiem que també era portar la pandereta, no és que pesi molt, però també hi ha un aparell que l'has de saber tocar una mica, amb una mica de força, i vam començar, doncs, bueno, vam pensar que l'edat seria això, sobre els 4. El que passa que envers que cada any hi havia més nenes que volien introduir i més nenes que volien apuntar, vam anar tirant més avall, o sigui, ja de tres i tot. Llavors, doncs, sí que vam començar que eren 11 nenes i hem arribat a un tope màxim de 25. Vull dir que la creixença és bastant elevada.
Fins al punt que s'ha hagut de desdoblar el grup de panderetes.
Sí. Ja et dic, ara jo particularment no ho porto, que ho porta més la Cibeli, la Lorena i la Laia, però sí, hem partit els grups per això, perquè les grans tenen més tirada a fer balls doncs, més xulos o més difícils, en canvi les més petitetes doncs, fan el típic ball de la creu que li diuen de panderetes.
I què creus que aporta a un infant, un nen o una nena, doncs, participar d'aquesta manera tan activa en un ball de festa major? Què li reporta?
Bé, jo crec que ells, simplement participar de la festa major, per ells jo crec que ja és molt, la viuen dintre i és una manera de també fer participar els pares, els avis, els tiets que van al carrer i es fan sortir que la cercavila sigui una cercavila doncs, lluïda.
I després es nota, quan van creixent, participen en més coses, més enllà de la festa major? Són més actius com a ciutadans?
Bé, jo crec que qui ho viu des de casa, amb els de casa, com a pares i avis, segueixen fent coses, tant és cercaviles com carnavals, com actes de qualsevol... que ho vius tu a casa i doncs... Els nens, bueno, els joves, doncs s'impliquen amb el que veuen a casa. I si els hi agrada, doncs jo crec que abarquen doncs, bastantes activitats.
Moltes gràcies, Dolors. I per acabar-ho de petar, parlem amb els qui peten coets a la Festa Major, amb els Diables, parlem amb en Josep Sesma. Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Els Diables, que també són uns dels clàssics, un dels grups protagonistes de la Festa Major, a vegades controvertits, no? També hi ha debat al voltant doncs, de la presència. Algú pot pensar que no sé si excessiva o altres doncs, que sos dels Diables perquè fan moltes coses. El que és indubtable doncs, que això, que sou un grup que no pareu per Festa Major.
Sí, bueno. En el moment que una mica doncs es renova una miqueta, no sé si és la paraula renovar, però la colla s'activa una miqueta, clar, es generen molt més actes. Venim d'un moment que potser la Festa Major són els típics actes, estan bastant limitats, i un grup de joves que vam entrar en aquell moment, doncs, no sé, suposo que eren bastanta colla i tenien moltes ganes de fer coses, i a partir d'aquí doncs, generem una nova agenda o una proposta d'actes que jo crec que en aquell moment tampoc sabíem que doncs, durarien tant en el temps i que fins i tot alguns doncs, tindrien alguna senya d'identitat. Doncs.
Uh-huh. Amb històries paral·leles, pel que fa al moment de creació amb el Drac, per exemple, sou una formació de les històriques també des de la recuperació de la democràcia aquí a l'Alt Penedès, i heu anat fent aportacions com, per exemple, semblava, vaja, una ocurrència, flor potser d'un dia algú hauria de pensar, la timbarada, i ara és un dels actes més sorollosos que es fan a totes les festes majors de per aquí.
Sí, la timbarada neix a l'any 2001, uh-huh. Val? I bueno, doncs, dins del grup d'amics que abans he comentat, doncs, que vam entrar tots allà doncs, de cop, amb moltíssimes ganes de treballar i de fer coses, en aquell moment era cap de colla, estava el Rafa Urbano i el Santi Casanelles, uh-huh. I doncs, un bon dia, amb aquestes reunions que anàvem preparant festes majors i tal, anàvem introduint actes, algun concert i alguna coseta, i doncs, bueno, una d'aquestes persones, doncs, el Dani Arroyo, proposa fer doncs, bueno, una cosa que encara no tenia nom, però que estava enfocada doncs, a reconèixer una miqueta doncs, a tots aquells timbalers de totes les colles, no? Que una miqueta sempre van darrere del foc i que sí que se senten i són, si no hi fossin potser es notaria molt doncs, que no hi són, però donar-los doncs, una miqueta de reconeixement, un acte de cabuda, no? I un acte doncs, on ens poguéssim conèixer, trobar i tal. Fruit d'una miqueta la barreja que volíem en aquell moment, que era doncs, de les paraules doncs, de timbar i d'una petita, no sé, petita trobada de bars o digue-li com vulguis, no? Llavors neix aquest nom de timbarada i una mica doncs, és això, no? Bàsicament el que volia donar és reconeixement doncs, a totes les colles de timbalers i sobretot que tots els timbalers de la comarca doncs, estéssim més estretament doncs, amb connexió i amb relació i ens veiéssim o sapiguéssim més doncs, de tu a tu, no?
Aquest any no hi haurà cercavila física, els darrers anys sempre hi ha hagut alguna agrupació convidada, però hem de dir que la timbarada cada any, més d'una, de dues, de tres, de quatre agrupacions, moltes colles de Dioles han participat i han passat per la timbarada.
per la timbarada han passat moltíssimes colles. La veritat és que portem aquest any, hagués estat el 20è aniversari, i han passat moltíssimes colles de doncs, tota la comarca i província. I han vingut colles de Terrassa, de barris de Barcelona, han vingut de Vilanova, Sitges, vull dir, hi ha hagut un públic molt, molt nombrós i molt divers. I d'alguna manera a nosaltres ens servia doncs, això, no? No deixa de ser un mercat, no?, de contactes, de trobades. Hi ha colles que han vingut pràcticament cada any, fas moltíssima amistat. Potser aquelles persones només els veus el dia de la timbarada, però és una relació molt especial i molt, molt maca. És una trobada que ha anat evolucionant en tots aquests anys. També ha creat debat intern dins la colla de com tractar, perquè la timbarada no ens ho esperàvem i sense voler ha anat creixent. I sense voler, ella també ha anat madurant, ha anat canviant. Tot això comporta doncs, haver-te d'adaptar ràpidament d'un any per l'altre, no?, i detectar molt ràpidament quins han estat els punts forts i els punts dèbils. I sí, encara que no ho sembli, no?, que potser sembli els mateixos sombats de sempre que surten al carrer fent soroll, no?, hi ha una organització interna molt potent i bueno, jo estic allà dins, però és una feina d'un equip enorme que la gent doncs, potser no calibra, no?, en aquell moment, no?, que bueno, tot va sol, no?, hi ha una feina d'organització, un timing, una recollida, les diferents parades i també una miqueta la gràcia d'aquest acte, no?, que sembla doncs, que en un principi la gent el va veure això, no?, com molt de soroll, però el següent any, quan va veure tanta gent i tal, doncs de seguida ja tothom volia que la timbarada passés pel seu carrer, volia posar la parada, volia... D'alguna manera s'ha anat afegint, no?, els diferents carrers doncs, a participar d'alguna manera, i això també és molt maco doncs, que el poble vulgui doncs, estar dins d'aquest acte.
Sí que un apunt per un dels moments també, un d'altre dels moments protagonistes dels Diables de la Festa Major és el divendres, la nit de foc, amb tota l'activitat que genereu, un correfoc, després la patada de la forca grossa, els versos, ho trobareu a faltar aquest any?
Bueno, a veure, sí, la veritat és que és un any una miqueta complicat. Dins la colla, la veritat és que ens ha deixat bastant tocats, ens ha deixat molt tocats perquè bueno, sempre tens, doncs, tens molta feina a preparar la resta d'actes i tal, però ja vas una miqueta doncs, amb aquell estrès i aquelles ganes de fer coses que pel juny ja, vulguis o no vulguis, ja t'entra dins el cos, no? Però malauradament aquest any amb tot això ens ha deixat una miqueta descol·locats. No sabem exactament quin és o quin serà el nostre lloc, com podrem adaptar bueno, doncs, cercaviles o diferents actes, sobretot el tema doncs, de fer-te una mica responsable, no?, d'aglomerar molta gent doncs, el divendres, el dia de la plaça, en el correfoc. Crec que és una responsabilitat prou important com per parar una miqueta, recapacitar i veure quina seria la millor fórmula, i ara mateix sembla que esperar un temps prudencial per veure no?, com pot anar tot plegat.
Doncs moltes gràcies, Josep. Ara ve aquella part que comentàvem al principi de debat obert, de torn d'intervencions lliure. Al voltant, si us sembla, el primer tema, doncs, com veieu aquest format de festa major tan atípic, tan diferent, que proposa la Comissió de Festes amb la voluntat d'equilibrar la necessària doncs, seguretat sanitària amb les ganes de fer festa major. Com veieu aquest model de festa major d'aquest 2020? Qui s'apunta el primer? Què en penseu?
Bueno, jo, si començo jo, si us sembla, tampoc conec massa bé el format. Vull dir, a mi el que m'ha arribat és que no hi ha actes presencials, que aquesta xerrada era una de les coses que s'organitzava, però tampoc sé quina és l'alternativa. Com a mínim, jo crec que a nivell de poble encara no ho sabem. Sabem que no es fa, però si es té alguna cosa organitzada, jo crec que no... Vaja, jo com a mínim no en tinc... No ho sé.
Hi ha el pregó tant, a través doncs, també de la pàgina web de la Comissió de Festes, Festes de Moja, de l'emissora municipal de Canal 20, també anirem fent el seguiment, però compartiu aquesta voluntat de no arriscar, amb el que apuntava el Josep en aquesta línia, de no arriscar i no fer actes presencials al carrer. Vull dir, perquè hi ha experiències a prop del municipi que han fet una cosa o l'altra, no?
Jo crec que sí, que el tema de la seguretat per sobre de tot, i jo crec que en aquests moments hem de ser prudents. perquè, saps, vull dir que a més està aquí a la volta de la cantonada, no? Vull dir, jo crec que hem de ser prudents i si aquest any, doncs, malauradament, si no podem fer la festa major, bueno, no? A tothom ens sabrà molt de greu, però jo crec que hem de ser curosos i mirar per la salut, que és el principal, i mirar per tothom.
Jo també penso el mateix. Jo penso que la problemàtica la tenen els que heu de controlar els més joves de les colles, perquè tenen ganes de festa i és normal. Quan és jove un, no és el mateix que quan en tenim, bueno, jo soc el més vellet aquí, no? 60 anys, jo ja he fet moltes coses, no en tinc gaires per fer. Ja. Però ara explica-li a un de 15 anys que no podrà anar a petar els coets. Vull dir, per tant, aguanteu fort si podeu, perquè la responsabilitat és forta. Els altres és diferent, els casos d'aquí, dels que estem, pot controlar més bé, no? Penso que la dificultat de continuar amb vius és complicada ara, no? Perquè heu de parar una mica, si podeu, els que sou més grans. No, jo no sóc qui per dir el que heu de fer, ni en broma, però jo penso que, déu-n'hi-do, la papereta que us toca amb els que teniu gent que espera això per fer, bueno, per cremar-ho tot, normal.
És un moment complicat, perquè a més també tens el públic amb la colla dels diables petits, no? que, bueno, que et sap encara més greu, no? Potser un adult ho pot arribar a entendre, però encara et sap més greu també amb els petits, però clar, els casals d'estiu, per exemple, ja estan prenent mesures molt, molt, molt concretes i bastant restrictives, i d'alguna manera crec que des de l'entitat, doncs, hem d'aprofitar per reinventar-nos, per pensar una miqueta, doncs, tot, valorar tots aquests anys, mirar una miqueta cap al futur, a veure quines podrien ser les diferents opcions i prendre-ho una miqueta, doncs, com a reflexió i, bueno, que no passa res si aquest 40è aniversari que teníem preparat aquest any o aquest 20è aniversari de Timbarada no es poden fer aquest any, doncs bé, doncs, potser ho haurem de preparar una miqueta més bé. No?
I jo no sé si és un moment que pot, no es tracta de fer de la necessitat virtut, no? Però el moment de fer aturada pot servir per reflexionar com millorar les coses que es fan habitualment. Hi ha coses que canviaríeu de la festa major? Quines? En el terreny que us pertoca, diguem, en el seguici popular, el funcionament de les cercaviles, és un tema de debat etern, segurament que hi ha coses que introduiríeu algun canvi.
Jo quan vam començar aquella època, el Drac és anarquista. Sí? Anarquista vol dir que cadascú faci el que li doni la gana. A veure si m'explico. La festa és per passar-s'ho bé, que tothom vulgui disfrutar amb el que li agradi, i aleshores jo penso que això ho aniran dient els que vagin venint, no? Vull dir, els que van deixant les colles per edats, després en venen d'altres, després van apareixent colles noves. Bueno, per mi està de conya tal com està, perquè és el que volen la gent que hi hagi. A partir d'aquí, és un poble petit, això sí que és veritat, que quan es moren els comporten, després allò queda mig mort, de vegades, en algun cas, però bueno, s'inventen coses noves. No, la Timbarada no s'ho pensaven que tindrés el protagonisme que té ara quan van fer la primera vegada, no? Pues està bé. Jo la primera vegada em vaig enfadar amb uns quants, perquè a la tarda estaven cansats. Estaven cansats i no seguien els diables. El Drac es tirava allà i els diables anaven mig morts. I algú d'aquí darrere també em vaig enfadar amb ell, perquè com que també van a la Timbarada amb els gegants, després deia, tan llargues les fem les cercaviles, Jaume, aquesta tarda? I dic, home, és el que tenim cobrat, ho hem de fer. Per tant, visca l'anarquia, no? Vull dir, cadascú que faci el que vulgui. Vull dir, per mi és així.
Míriam, també
sí, jo volia comentar que crec que hem millorat i cada any, si veiem algun aspecte, doncs, que es pot millorar, ho comentem i crec que d'un temps cap aquí s'ha agilitzat moltíssim. I bueno, vull dir públicament que crec que tot molt bé. El que sí que vull comentar així de manera pública és que costa molt els actes religiosos, ofrenes en concret, mantenir la canalla calladeta i esperar a que aquest acte es desenvolupi, costa. Costa. Vull dir, com tot l'altre, a l'hora de donar el toc d'inici, de quan hem de fer les ballades conjuntes, quan arribem a plaça, i crec que estem tots coordinats i tot genial, aquí sí que he de dir que nens de 3 anys esperar que es faci l'ofrena, nosaltres l'any passat que ens vam estrenar, que era tothom, estaven eufòrics, estaven, bueno, el primer dia que sortia, bueno, ho recordo, vull dir, ha passat un any, o sigui, i ens va costar molt aguantar aquella canalla, això, bueno, ja està.
És un acte potser no pensat per aquestes edats.
Sí, jo crec que sí. O que potser a l'inici de la cercavila, que tothom, no, estem amb ganes de sortir i, bueno, potser no seria, no sé si seria el millor moment, perquè tampoc prestem atenció a el que diu el mossèn, no sé, trobo que... I sap greu, perquè, clar, al final no és que vull dir que no ho fas amb mala intenció, ni molt menys, però, clar, ostres, és un acte que... just allà, quan la plaça està plena de gent, bueno, sota el punt de vista, almenys del grup de cavallets, podem dir que mantenim aquesta opinió, que va costar molt.
Jo voldria deixar un comentari a l'aire després doncs, de la Míriam. És que la comissió crec que està treballant durant fa molts anys en millorar i en agilitzar cercaviles, actes, en donar-li molta vida, en donar-li una força i sobretot anar canviant, no? Que una miqueta és el que motiva doncs, no sé, a seguir fent coses i tal. Nosaltres amb les cercaviles també estem als diferents valls intentant doncs, sempre veure quins han sigut els punts forts, els punts fluixos i tal. Però, és clar, tot això s'està treballant de cara a un públic, a un poble que, home, si li posés una miqueta més de ganes i sortís una miqueta més a fora del carrer i fos un palet més participatiu, doncs també ajudaria fins i tot a motivar doncs, tant a la comissió com a la resta d'entitats. També s'agrairia una miqueta també doncs, aquesta participació, no només amb algun acte puntual, no? Que també que empenyés una miqueta i que es visqués una mica més la festa major fora del carrer, que és el que s'ha de fer.
La Dolors, he vist que estava d'acord, no?
Bueno, sí, jo és el que t'he comentat abans. I... contra més gent hi hagi a les cercaviles, la gent més participa, la gent actua d'una manera més contenta, la canalla es fica pues, content que em veuen i que... Bueno, és això. Contra més gent surti al carrer i participi de la Festa Major, que es tracta de participar i passar-s'ho bé, doncs els que estan fent darrere actes pues, també es fiquen més contents.
I la Festa Major es veu diferent, entenc, des de l'experiència de viure-ho des de dins a ser espectador o espectadora, no, Margarida?
Bueno, jo estava pensant una mica en el que ha dit la Míriam i és que, clar, les coses han canviat molt i jo, darrerament, la veritat és que després de tants anys de cercavila amb els Diables, perquè també havia estat jo, quan tenia 15 anys també anava amb els Diables i després amb el Drac i tal, la veritat és que ara ja arriba un moment en què potser ja estàs una mica saturat i ja és una activitat que no segueixo massa i no sé exactament com s'organitzen les ofrenes ara, però sí que les recordo com s'organitzaven abans. Abans, el diumenge, hi havia una missa i els balls que volien anaven i feien l'ofrena. I va haver un any que vaig pensar, clar, perquè el diumenge al matí ningú volia anar a fer l'ofrena. Llavors, com a cap de colla, doncs hi anava jo i si aconseguia que hi anés un bastoner o dos, encara gràcies, no? Llavors vaig pensar, caram, si jo no he batejat els meus fills, no hem fet la comunió i sóc jo la que faig l'ofrena, això no té massa sentit, no? Si els que fan la comunió i bategen no volen venir a fer l'ofrena, potser que no se'n faci, perquè jo perquè hi he d'anar, no? I va ser quan, hi va haver un any que vaig dir, pues jo ja no vaig a fer l'ofrena, perquè jo que represento, això que fins i tot els últims anys, per motivar una mica, i si ballem bastons a dintre l'església, que el soroll és molt maco i tal, però costava molt el diumenge al matí fer-los anar. Clar, era una cosa com a voluntària. I ara, pel que tu dius, és com si tots els balls haguessin d'aguantar una mica, perquè, com tu dius, és pesar per la canalla. Pesar per la canalla, i potser pels que no som creients, penses, i per què jo he d'aguantar un acte religiós que potser hauria de ser com a més lliure, no? Qui vulgui anar a fer l'ofrena, que hi participi. Però jo pot ser que vulgui fer el ball i jo no vulgui participar de l'ofrena, penso jo. No? Llavors, clar, abans passava, qui volia anar a fer l'ofrena, com deia el Jaume, eren més anàrquics, no? Qui volia fer l'ofrena la feia i qui no, no.
I clar, pel que tu has dit, i anys que no.
I pel que tu has dit, Míriam, és com si tots els balls estiguessin obligats a allà aguantar. Pues potser això s'hauria de canviar perquè hi ha diferents sensibilitats religioses I com tu dius, a vegades la canalla, doncs això sona una mica pesat. Per la canalla i potser pels grans, no? I m'ha fet recordar això, que jo durant molts anys vaig anar a fer l'ofrena i pensava, però què fas tu aquí, Margarida, fent l'ofrena? Perquè, a més, fèiem regals per l'església. O sigui, o regalàvem un bastonet amb la data, o regalàvem, si havíem venut pins, pins, fèiem com un regal.
No? És que aquí m'agradaria afegir una cosa, perdó. És que per mi la festa és fruit de la revolució democràtica d'aquest país de guanyar el carrer. I per tant, la festa sempre hi ha algú que ens la pren i fa por. I jo ho dic amb tot el respecte pels que són creients, perquè jo tinc molt bons amics que són creients i jo he fet moltes coses. Però és allò que dius, un any no em vam anar. I van dir, diu, per què no hi has anat? Pues, que és que estava cansat. I dius, estaves cansat? Dic, sí. Dic, estava a Cala Catalina tan ben assentat que vaig pensar que no tenia per què venir. Ja està. Però és així, això, vull dir que la festa no s'ha de semblar amb Vilafranca amb tot.
No.
No s'ha de semblar amb Vilafranca amb tot, perquè Vilafranca, Sant Fèlix, no és cristià, és pagà.
A més
a
més,
m'explico.
I
aquí no l'hem de cristianitzar, la festa major, amb tot el respecte pels cristians. Vull dir que, ja dic, és que és una altra història. Aleshores, cuidar-ho amb aguantar pobres criatures.
Bueno, perquè fa potser dos anys crec que es fa això. És el dissabte a la tarda. O sigui, les manté, el diumenge al migdia, l'ofrena. I llavors, si algun ball doncs, fa l'aniversari aquell any, o bueno, té alguna... Doncs és el que fa el ball a dins l'església. Però els altres hi han de participar, se suposa. Però això ara fa això 3 anys que a l'inici de la cercavila, el dissabte a la tarda, doncs també es fa una ofrena. Perquè era perquè es treia el sant. I llavors potser va ser el primer any que es va treure i l'any passat i l'anterior no, perquè no hi havia prou portadors o alguna cosa així, si no m'equivoco. I llavors es treu allà a la plaça i es fa com l'ofrena a Sant Jaume. Llavors el tornen a entrar. I clar, és un moment que, bueno, jo crec que no cal que em reiteri, vull dir que ja ho comento.
Jo estic una mica d'acord amb el que deia el Jaume, no? L'inici de la cercavila aquí en el nostre poble no té res a veure amb la religió. Llavors, voler cristianitzar un moviment que precisament va sortir una mica per alliberar-nos de tota aquesta pressió que era la religió en aquells temps, quan veus que hi ha iniciatives que ens la volen tornar a posar, a mi em decep una mica, no? Em sorprèn, em decep, penso que si és el que es vol ara, doncs endavant, perquè
sí,
doncs, cada generació decideix com vol les coses, no? Però a mi em sorprèn una mica, no? Em va sorprendre quan fins i tot van canviar el nom de Cercavila en un programa, Jaume, no recordo quin any, es va canviar el nom de Cercavila per un altre nom que ara no recordo.
Bueno, com no me'n recordo ara, però els primers anys era Cercavila.
Quan surt el sant és una processó.
Sí, sí, saps? Això, no? I quan vaig veure que deixava de ser cercavila i passava a ser processó, dic, és que això no té res a veure amb la processó de Sant Fèlix de Vilafranca. Els nostres inicis són diferents i no tenen res a veure amb això, no? I sempre hem estat, jo recordo que quan estàvem dèiem, bueno, doncs, jo vaig a fer l'ofrena perquè, doncs, és com una altra entitat del poble, doncs encara que jo no sigui creient, jo hi vaig i col·laboro i participo, no? Però una cosa és com una cosa que tu decideixis lliurement i l'altra cosa és com imposar, no? Com a partir d'ara tots els balls faran l'ofrena, tothom, si participa en el ball, hi ha de... Doncs clar, a mi això com que no...
És que l'any 79,
no m'agrada massa.
L'any 79 comencen a venir molta gent que no estava integrada, que encara que aquí ho sabia, encara que aquí expliquem que sí, encara que mirem als Estats Units i veiem negres, amb perdó per l'expressió de la paraula negres i moltes coses diferents, aquí, a Moja, a la Festa Major, jo recordo que hi havia dues Mojas. Jo de petit he vist dues Mojas. Amics meus, molts, que després van coincidir amb el Drac, van coincidir amb els Diables, que no venien a ballar a la Festa Major, perquè es tenia que venir a ballar aquí, s'havia de ser soci d'aquí. I hi havia famílies que no ho eren. La gran majoria de famílies que havien vingut de fora no eren socis. I la recuperació de la festa al carrer va ser com fer que tot el poble pogués tenir una festa alhora. No? Cadascú on te volgués, cadascú pot anar on te vulgui, per descomptat. Però ells també van... Jo me'n recordo gent gran que ara ja està morta, que alguns em deien... És la primera vegada que disfrutem ballant, perquè el primer any es va fer ball a la plaça de l'Església, a fora del carrer, pagada per l'Ajuntament d'Olèrdola, el primer Ajuntament Democràtic, l'any 79, perquè tothom hi pogués anar. Tothom. I es va omplir, es va omplir la plaça de l'Església. Igual que les matinades, les primeres matinades, sí, l'any 79, el carrer llarg començava aquí, a dalt de tot el forn de pa, que abans hi havia el forn de pa allà dalt, fins a casa, tot ple de gent de barrejada, de tota mena. Eren unes ganes de guanyar la festa al carrer, de sentir-se tots iguals, per primera vegada a la història. I això, de vegades, és allò que dic, és ser anarquista, és que tothom disfrutem de la vida. No? Després cadascú faci el que vulgui. Les noves generacions, la festa ha de fer el que vulguin, no les noves generacions. No els diem pas als que no hi estem què és el que han de fer. Ara, què ens agradaria? Sí. Home, jo ara sí que ho dic. A mi m'agradaria que no ens la robessin.
Home, jo, Jaume, saps què faria? No sé si us sembla. No sé si hi ha algú que ve amb representació d'això, però no és un ball, però penso que les matinades que tenen a l'inici amb el que és l'etapa democràtica, jo crec que el Jaume ens podria fer 5 cèntims sobre l'inici de les matinades, que potser no ve ningú aquí, no és un ball, però és un acte de la Festa Major, com amb molta història, no?
Sí.
Molta història que a vegades ha passat sense que ningú...
I s'organitzen anàrquicament, vull dir, sense que ningú hagi de tocar el pito.
Explica una mica els orígens.
No, els orígens són molt senzills. És la primera Festa Major que, casualitat de la vida, entren els ajuntaments de tot Catalunya, molts representants d'associacions de veïns, que fins aquell dia no s'havia pogut dir res, i comencen a tenir clar això a tot arreu. La festa ha de ser al carrer i ha de ser per tothom. Per tothom vol dir tothom. No perquè un no tingui la sort de guanyar-se més bé la vida, no pugui pagar una quota de soci del casal de Vilafranca, del local de Moja o d'on te sigui, també té dret a la festa. I això és el que va fer néixer la democràcia. No? Molts van tenir el temps just per preparar una cosa, perquè no eren les eleccions al maig, la Festa Major és al juliol. I el més fàcil, anàrquicament, va ser les matinades i un ball a la plaça. Això va ser la gran Festa Major de l'any 79.
Perdona que et talli, perquè a Moja no hi havia hagut matinades abans de l'any 79?
No, el 79 va ser les primeres. És a dir, no, quan neix la Festa Major al carrer, és amb les matinades del 79, i amb la cercavila, com diu, amb el nom ben dit, la Marga, del 80. La cercavila l'any 79 no hi ha. La primera cercavila és l'any 80, quan estrenem el drac i els diables. Diables que els vestits els havien fet la gran majoria de mares que no eren sòcies del local d'aquí, que els cognoms acabaven amb E i en Z. La gran majoria de mares es van sentir molt felices de veure com nens de 14 anys i de 13 anys podien fer de diables allà, i va ser una passada, va ser una altra cosa. I allò és el que per mi és el canvi en relació abans, és la festa al carrer, la festa per tothom. La festa per tothom, que no vol dir que després també cadascú pugui anar on te vulgui, per dir-ho a Vilafranca, va gent a ballar al casal igualment. I aquí Moja pues, ha anat canviant les coses, però durant uns anys va conviure la Societat Cultural Sant Jaume amb aquesta història al carrer. I aleshores la gent van poder disfrutar, també els que no eren socis de la Societat Cultural Sant Jaume. Jo penso que aquest és el gran canvi de la festa. La festa, per mi, hi ha un abans i un després, de que tothom se la pot sentir seva. Després, evidentment, jo ara no disfruto de la mateixa manera que quan anava sota el drac. A mi, quan veig el drac, estic content de que algú ho porti, però és tan diferent veure el ballar que fer-lo ballar. És egoisme, si voleu, no? Però és que fer-t'ho ballar, t'ho passes bé.
Jo el que veig que aquí hi ha representats uns relleus generacionals, sí, molt bons, no? En què vosaltres als inicis doncs, vau estar treballant per formar tot una xarxa, no? D'actes i de coses. Una segona generació, no? Potser s'ha encarregat d'intentar fer-la créixer,
sí, sí,
amb el risc d'oblidar-se d'algunes doncs, parts dels inicis. I, bueno, i ara també la gent que encara hi som i els que entren nous, doncs els diferents nous balls o el que pugui venir, una mica el que passa ara doncs és una miqueta també, bueno, doncs entre reinventar-se amb aquesta trompada que hem tingut tots, una mica reinventar-se, voler mantenir el nivell que ha sigut molt alt fins ara, voler doncs expandir-se, no? Portar el nom de Moja a diferents llocs i no referir-se tant a la festa major que potser molts tenen com a referent, que jo crec que no ha de ser un referent, sinó és una festa major més d'un poble que doncs és més gran, lògicament, però que, bueno, que nosaltres hem de seguir tenint o hem de tenir o recuperar o guanyar aquella petita entitat, no? Aquella essència, no? De poble, de bona festa major, i fer aquells actes més grans o més petits, però que siguin nostres i que siguin doncs, amb el nostre caràcter, no? Amb la nostra identitat.
Penso que ja ho decidiran els que vinguin al darrere, perquè la qüestió és que hi hagi algú, no? I tu podràs marcar la teva manera de fer i els de darrere a la millor faran al revés. Això no ho decidirem. El que passa que sí que és veritat que cuidado amb el que fer masses coses, perquè estem parlant de Moja, no de Vilafranca, i això és la por que jo tenia sempre, era allò que he dit abans, quan jo vaig veure que es feia la timbarada, dic, ara a la tarda no els arrossegarem perquè estaran cansats, perquè estem parlant del mes de juliol, al migdia d'un dissabte, sortir a passejar pel poble, bevent perquè fa sol, és complicat. Jo venia acollonit a la plaça de l'Església per dir que comencéssim, perquè dic, ara amb qui t'has d'encarar tu perquè vagi això bé? T'has d'encarar amb gent que estan contents, que estan alegres, que és normal, són més joves que tu, vull dir, aquí, allà, i com ho fas? Allò ha de rutllar. Ei, que són 8:45, que fa mitja hora que haurien d'haver sortit. Oh! I tu, que són 8:45. Que l'endemà hi ha matinades, que no podem acabar a les 12, aquí hi ha ball, aquí a les 11, vull dir, per anar respectant-ho tot. Vull dir, que tot es va trepitjant i això és la por de morir d'èxit, no? És a dir, a mi em feia por això, no? Que es vulguin fer masses coses és, a la millor, condemnar la festa a morir d'èxit. I això és perillós. És a dir, les coses ja estan bé ara, un format que ja està bastant assumit, ja bastant ple. Si ara es volen fer més coses, algú hi cau en aquesta trampa, alguna es deixarà de fer, perquè no arribarem a tot arreu.
No, el que passa que el que jo crec que, igual que vam sortir nosaltres, no? Surten de vegades grups per necessitat, igual que també ha sortit, no? El grup doncs, de...
Els cavallets.
Bueno, perquè són necessitats. Jo crec que no és que ho busquis, no? Sinó que dius, pues mira, ara tenim un col·lectiu de persones que, bueno, doncs que tenim unes necessitats, que volem formar part de la festa major, no? Igual que nosaltres, no? Doncs que una, no, que una festa major en tema d'adults, per exemple, doncs pugui formar part de la festa major, doncs, pues jo vaig trobar molt interessant, perquè aquí no hi havia, no? A part doncs, de diables o de gegants, per exemple, com he comentat abans, que un grup de bastoneres, no? O bastoners, no? Sortigués d'adults, doncs ho vam trobar molt interessant. Per tant, jo crec que no ens hem de tancar, sinó que és molt important que doncs, deixar fluir, no? Les coses que surtin de forma natural.
No parlo de grups, parlo d'actes. O sigui, que el mateix a Cercavila hi hagi més grups, no, a mi no em preocupa. El que em preocupa és que hi hagi una cercavila, que hi hagi una timbarada, que hi hagi una altra cosa més entremig, que hi hagi una altra cosa. Aleshores, el dia va apretant i dius, grups amb la cercavila com si n'hi ha 20 més, cap problema. El que sí que és veritat és una cosa, que quan van aprendre a tocar la gralla uns quants, a mi el drac em cansava més, perquè eren menys a repartir-nos, a posar-nos a sota el drac. No sé si m'explico. Vull dir, quan l'Aureli tocava la gralla...
Sí, això també passa a l'escola. Els nens que volen fer balls són nens que en farien molts de balls, perquè participaríem en més d'un, i els que no. I llavors, a vegades, el naixement d'un ball implica la mort d'un altre, perquè no hi ha tanta canalla que vulgui ballar, no? Però, bueno, això és la dinàmica, no? Tampoc té més importància, no? Però és això.
Jo volia dir una coseta, és que realment la paraula festa major és per disfrutar i celebrar el que sigui en aquell moment. I si tu preguntes a qualsevol gent o jovent o nen petit o adult, festa major, ostres, festa major és pues, celebració i passar-s'ho bé. És un incís que a mi m'agradaria també dir.
Doncs deixem amb aquest missatge, festa major, s'ha apuntat aquí, és comunitat, és fer poble i és passar-s'ho bé, i en part gràcies a persones, col·lectius com els que representeu en aquesta taula rodona, aquest anecdotari popular de la festa major, un dels primers actes d'aquesta festa major diferent que ha promogut la Comissió de Festes. Gràcies per ser avui amb nosaltres, Jaume, Iolanda, la Margarida també, la Míriam, la Dolors i el Josep. Fins la propera, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ho deixem aquí, fem una breu aturada i tornem amb més protagonistes. Continuem parlant de Festa Major aquest 2020 a Moja. Hola de nou, benvinguts, benvingudes a aquest segon bloc d'aquesta activitat anecdotari popular. Continuem al local nou de Moja amb aquesta festa major especial, diferent, oferint actes promoguts per la Comissió de Festes. En aquest cas ens centrem a recollir les experiències de persones que s'han implicat molt directament, s'estan implicant molt directament en que sigui possible doncs, aquesta vivència de les festes majors al poble de Moja. Hem recollit les experiències de diferents balls populars, fundadors, fundadores d'agrupacions. I en aquest segon bloc també comptarem amb testimonis que ens explicaran doncs, com va ser això de gestar balls populars, però també de gestar la globalitat de les festes. Presentem a les tres persones que ens acompanyen en aquest segon torn d'aquesta proposta de l'anecdotari popular. Marcel Sallés, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Molt conegut al poble.
Bueno, sí, conegudíssim. Bastant per diferents coses. Més que arribat pel tema del taller, no? De la feina.
De la feina, acabat de jubilar fa setmanes.
Acabat de jubilar fa un mes i mig, bueno, des que ha entrat el tema aquest, sí.
I vas estar durant molts anys, una quinzena d'anys, directament implicat amb la societat Sant Jaume.
Col·laborant amb les diferents juntes que hi va haver en aquell moment, no? Perquè com feia falta gent, doncs sorties d'una junta i al cap d'allò, ostres, queda't que faltava gent, doncs bueno, et quedaves més. Doncs... portàvem, o sigui, 14 anys ben bons.
Fem aquest torn primer inicial de presentació amb Marcel Sallés, després li preguntarem més coses de com es feia aquesta feina d'organitzar les festes al poble de Moja en aquest marc de la societat Sant Jaume. També podem parlar, en aquest cas, amb l'Antoni Duque. Molt bona tarda, Antoni.
Bona tarda.
També d'aquelles persones que no necessiten massa presentació al poble, molt conegudíssim en l'àmbit de la cultura popular,
sí.
I sobretot, especialment, en el que fa a les figures dels gegants, els gegants del poble.
Els gegantons i els gegants.
Els gegantins, déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Això no és massa freqüent, un poble que tingui gegants, gegantons no, i gegantins.
Bueno, no, el que passa que van començar amb els gegantons i els van començar a animar i mira, i així em va sortir tot.
Una experiència també de subscripció popular, de que el poble realment doncs, es va fer seu aquesta demanda de tenir una parella de gegants com els que té.
Sí, en això jo puc estar molt content de Moja i estem, vaja, dels gegants també, perquè resulta que del pressupost que teníem van sortir tot de les col·laboracions de les fàbriques, però sobretot de la gent del poble, que va col·laborar, van fer com socis, que anaven donant una quantitat X i molta gent va col·laborar. Escolta, que van pels gegants i van poder pagar el remorc i tot, com tot, que diguem que van tindre més pressupost de... van guanyar més diners del que
teníeu com a objectiu. Exacte. Després ens ho explicaràs com us ho vau fer i també volem presentar, vaja, hem parlat abans d'aquí... organitzava, un dels que promovia l'organització estava al Rovell de l'Or de l'organització de les festes al poble i ara parlem amb una de les que està actualment doncs, fent possible que hi hagi activitat festiva al poble de Moja. Parlem amb la Ingrid Gras, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Membre de la Comissió de Festes actual de Moja. Una festa diferent que us ha tocat viure aquest any 2020.
Sí, ha tocat ser diferent, però bueno, almenys amb la sort i l'il·lusió de que es pot fer alguna cosa, no presencial, però hi haurà festa major. No suspèn tot.
Amb això tu no t'estrenes, ja fa anys que estàs vinculada amb la Comissió de Festes, col·laborant d'una o altra manera.
Sí, fa molts anys que hi he estat, d'una manera o una altra, però com aquesta festa major mai ens ho haguéssim pensat ni m'hagués pensat mai que ens tocaria treballar-la així d'aquestes maneres.
Doncs després també parlarem en detall de com heu preparat, quins són els continguts, les novetats, alguna sorpresa que heu organitzat doncs, per aquests dies de festa major. Tornem al Marcel. Des de la Societat Sant Jaume, què és el que fèieu per muntar la festa major?
Bueno, havies de moure una mica perquè el pressupost tenies l'ajuda dels socis, una petita ajuda del que era l'Ajuntament i havies de buscar la vida per poder fer una bona festa major, si no, no et sortien. Portaves unes orquestes una mica caretes, en aquell moment, si volies tirar endavant, havies d'espavilar-te a buscar. Bueno, i com això t'ho diran tots els membres que van estar a les juntes anteriors, no?, també.
Clar, perquè el model ha canviat. Abans era la Societat Sant Jaume,
exacte,
que era
realment
la festa.
Era el soci el que doncs, col·laborava més amb la part econòmica, no?
I sobretot l'objectiu, pel que apuntaves, era tenir una bona orquestra.
Sí, 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 en aquells moments, doncs, no sé, què et diré jo, de venir a passar amb Macari la nova etapa, Mongrins, hi ha hagut orquestes bones també en aquell temps, però esclar, venien molts diners en aquell moment.
el local on estem ara?
Sí, però
l'anterior?
Reformat.
Reformat, ara actual.
Sí, sí, sí. No tenia res a veure.
Què és el que ha canviat? Què és el que ha canviat aquelles festes? Bueno, hem parlat d'unes festes de fa 20, 15, sí, 25 anys.
Tenies el local molt més petit, era molt reduït, l'escenari no era el gran que és això. Va vindre, recordo, un any una orquestra a Madrid que portaven dos camions i no cabien dalt l'escenari, era bestial allò. Però bueno, es va fer la festa, va agradar molt, encara que fos de Madrid, algú no li sentava massa bé, però...
Recordes alguna novetat, alguna innovació que vau introduir a la festa de la que en puguis estar orgullós, satisfet perquè s'ha anat mantenint o perquè encara que no es mantingués doncs va tenir una bona acceptació?
Bueno, sempre hi havia crítiques, no? Perquè es vulguis no, se t'escapen coses a vegades i alguna crítica, però bueno, jo sempre he dit que de les crítiques n'aprens. I a partir d'aquí, doncs, bueno, sempre s'havia fet pràcticament... No hi havia ni ball de cintes, no hi havia... Aquestes entitats no hi eren. Dedicaves més aviat a fer el típic ball i després el ressupor i aquestes coses.
També l'experiència del Marcel, hem de rebobinar una mica i recordar el contingut d'un pregó, perquè va ser pregoner.
Sí, vaig passar-ho molt malament, perquè en 15 dies vaig tindre que no sortia pregoner per enlloc, ningú ho volia fer, i em va tocar a mi.
I recordem d'aquell pregó doncs, les vivències d'una persona, com és el cas del Marcel, molt arrelada, molt implicada, forma part de
sí,
Boja,
bueno,
però l'origen no és aquest, no? Vens d'un altre poble...
No, jo soc d'un altre poble, m'agrada integrar-me a Moja, perquè el meu pare també va viure de petit aquí, però bueno, jo crec que el pregoner ha de ser de les vivències les ha de conèixer un que ha nascut al poble, sempre he cregut això.
I recordes què és el que vas pensar quan vas aterrar al poble i sobretot quan vas veure la Festa Major, què et va semblar?
Bueno, la Festa Major vaig arribar aquí i de seguida em vaig integrar, de seguida van dir, vols ser membre de les juntes i això? Dic, vinga, doncs va, integrem-nos al poble, sí.
I per què ho sempre... vas fer? Per què? Que
és bueno, que perquè m'ha agradat sempre col·laborar amb el poble.
Tot i que és una constant, no només en aquesta entitat, en el cas concret de quan va estar activa la Societat Sant Jaume, sinó d'altres, però sí que recordem molt les crides que es feien per la renovació, les dificultats per trobar relleu al capdavant de les entitats.
Sí, perquè jo crec que és una cosa que no es valora i llavors t'hi has de dedicar moltes hores i la gent això no ho reconeix. Però clar, sempre havies de ser els mateixos. Plegaves d'una banda, plegaves d'aquí, t'anaves al futbol. I costa de trobar gent perquè s'impliqui una mica amb les festes.
I com veus l'actual model de funcionament d'organització de la festa? Abans vosaltres éreu el pal de paller, ara és la comissió amb les aportacions d'altres entitats. Quin balanç en fas d'aquest canvi?
Home, és un canvi d'allò, però veig que ara ho porten molt bé, aquesta colla de la comissió ho porten molt, molt bé, i que duri força temps.
Després, en el torn obert d'intervencions, en el debat podem parlar de què es pot o no canviar, millorar, respecte a la Festa Major actual o què es podria recuperar del que es vivia fa altres anys. Tornem a l'Antoni, ho hem deixat en el moment en què, doncs, vaja, caram, ara parlàvem de dificultats de trobar recursos humans i vosaltres vau trobar recursos econòmics per sobre del que us havíeu fixat per finançar la parella de gegants.
Sí, bueno, jo el que tinc a dir, també vaig vindre a viure aquí a Moja, sí, l'any 90, En el 91 va ser la meva primera Festa Major d'aquí a Moja.
Hem de dir que vostè també ha estat pregoner.
Sí, dues vegades. Dues vegades. Ara encara t'ho explico per un altre poble.
Per un altre poble.
Bueno, vaig vindre... La primera Festa Major va ser el 91, que ja vaig ajudar els Diables Petits, me'n recordo, a encendre els coets, perquè també com jo coneixia també el Jaume i molta gent d'aquí, que vivia aquí a Moja i érem bastant amics. Uh-huh. I llavors. Llavors també com va el 93 vaig tindre un nano, que per cert també segueix molt les Festes Majors, que també està en 3 o 4 puestos així d'entirats de...
Li ha transmès la passió, la febre de gegantera li ha arribat també per via paterna.
I bueno, quan vaig tindre el nano, llavors també em vaig integrar en el col·legi con l'AMPA, i llavors ja tot va començar a fer extraescolars, que con les extraescolars van aconseguir fer una vegada els gegants. Uh-huh.
L'origen dels gegantons.
L'origen dels gigantons. Allò on es va començar Això em van dir si em podia cuidar jo dels gigants i dels gigantons, i jo encantat. Allò em va fer que totes les trobades de gigants que hi havia per la comarca els portava con el nen, i no ho passava molt bé, però bueno, això va continuar així. Van sortir a la festa major, alguns van trobar algú que no els ajudava, alguns pares, i va haver un any que em vaig quedar sol en la cercavila, que no tenia ningú més per portar les dues parelles dels gigantons. Llavors, corrents vaig anar al Jaume Inglada i dic, escolta, Jaume, aviam si tens algú que em pugui ajudar, que em passa això.
Això quin any va ser? Quin moment estem?
Això
pot estem parlant de la cercavila del poble de Mosa.
Sí, això devia ser dos o tres anys, el segon o el tercer any de...
Caram, que van es començar. Es va quedar sol, vol dir sol, vostè
sol,
ja
sol,
està.
Sol, sol, en tot el cercavila.
Ostres. Sol.
I em van ajudar, me'n recordo que també va vindre el Cusco,
sí.
I tot això va començar ja a fer una colleta, i que ja portàvem els gigants, nois, noies, i això va començar amb els gigantons. Com també teníem els nanos petits, sempre animava més a portar els gigantons. Llavors també, con el temps, no van entrar, que la guarderia havia fet uns gigantins,
sí.
I llavors ens van proposar de poder treure'ls nosaltres. I encantat, perquè la canalla també hem anat a molts puestos con els gigantins, i a la canalla petita li encanta. Allò que puguis manejar un gigantet, per ells li encanta. Tot això ens van animar molt, van fer moltes coses. Anaven a les trobades de l'escola de gigants, de gigantins, sí. a nivell de Catalunya. Una vegada, un any, la van fer aquí, va ser un èxit.
Sí, sí, sí.
A part que va haver una desgràcia, que un pobre home d'una colla de fora li va donar un atac, sí. i va morir.
2010 va ser això.
Sí, però de totes formes la família no es va, que volien suspendre la festa, no es va dir, no, no, continueu la festa, que és la vostra festa, i això. Van estar molt contents. I vaig,
la part de la trobada de gegants d'escola que es va fer aquí pel poble,
sí,
de Moja.
Sí. I això ens va també donar il·lusions per fer uns gigantons. Allò ens vam pensar com ho podíem fer, i quin nom, i com serien, i això. Van anar a la Dolors Sans, dic, volem uns gigants, però que
clar, sí. Que no és qualsevol en el món de la imatgeria, sí, doncs, catalana, perquè ha fet molts gegants.
Van anar a la Dolors i el seu marit no es va dir, diu, bueno, no, jo buscaré la mica d'història, dic, som de Moja, tal, que també abans d'això també van anar a l'Ajuntament quan teníem el projecte de la història dels gegants i les fotos com podien ser, van anar a l'Ajuntament i ens van dir, bueno, us ajudarem, però cada any ens donarem una part del pressupost. I llavors, clar, nosaltres vam pensar una forma de fer com un grup d'amics dels gigants, que van dir, dona una quantitat o fes-hi la voluntat. I vam començar a fer això per totes les cases del poble. I la gent molt, molt entusiasmada va col·laborar molt bé. I les empreses també van anar a les empreses, perquè com van fer més calés del que teníem previstos, podíem fer remolc pels gigants.
Però què vol dir més calés? Quants diners vau recaptar?
Els gigants costaven en aquest temps, em sembla que uns 15.000 euros.
Sí.
I remolc, no sé si me'n recordo, que costava 400.000.
I tot això a partir d'aportacions d'empresa i les individuals, més les aportacions institucionals.
Les aportacions d'empresa era, si volies el ròtol en el remolc,
sí.
Pagaves una quantitat per aquest temps. I em sembla que encara estan a les primeres aportacions, però no, ja no, com no van necessitar més. Bé, bueno, que sempre en totes les trobades que hem fet, perquè quan van inaugurar els gegants també va sortir molt maco, perquè també va ser un d'aquests dies que per la nit va caure una de mar d'aigua que no s'imaginava que no podríem sortir, però sí, sí, l'altre dia va quedar un dia maco i van inaugurar els gegants grans.
Sí, la presentació va ser memorable.
Sí, que van vindre el gegant de Vilafranca.
Que no acostumen a sortir de Vilafranca.
També van cobrar, per això, perquè acostumen a cobrar, però bueno. Però és una cosa que estem agraïts a Vilafranca, perquè també sabem que no van a tots els puestos a... Jo, però com teníem un company que també coneixia des de Vilafranca, es veu que també va convèncer una mica a dir que no són uns gigants qualsevol. I quan el van veure li va agradar molt. Que anava a dir dels gigantons, tinc diverses anècdotes d'explicar-t'hi, però una que és, no sé si tenien que anar, no sé si era Festa Major, no me'n recordo gaire bé, o una trobada d'escola. Resulta que, si això era un diumenge, el dissabte estàvem ensenyant una mica i resulta que el gigantó es desmunta tot el braç. Se nos va desmuntar tot.
Caram.
Vaja, corrent a buscar claus per ficar-li, bueno, van tindre que descoixir els vestits, van un fullon bestial, però ho van aconseguir arreglar i... Ja. També sé que ara les han canviat les mans. I que n'hi ha una cosa que molta gent no ho sap, que els caps es van equivocar a construir-los i estan canviats. Diguem, el gigantó, la cara del gigantó tenia que ser la giganta.
Caram.
I la giganta, el gigantó.
I ha quedat així, no s'ha canviat.
I ja va quedar.
Té una bellesa especial, picassiana,
Sí, sí. Aviam. D'això han tingut moltes crítiques, bones i dolentes i tot, però jo crec que per ser un poble com Moja, que la canalla va agafar tot en aquest temps una activitat, jo crec que va ser molt maco. Jo, és una cosa que, diu, ho ha fet la canalla, que voleu més. Home, encara comparem els gigants de Dolors Sants, diu, això ja és una altra cosa.
El contrast és evident, però també les circumstàncies i qui ho ha fet també, no?
També. Però
un artista content. En un cas i l'altre doncs, té aquest valor que és una peça feta pels infants.
Perquè també vas considerar que feien també els capgrossos,
sí.
Que ho portava una altra noia, però també va ser per aquest temps, i eren extraescolars, perquè abans es feia molt, no ho sé ara perquè estic desfasat del col·legi, però abans es feia moltes extraescolars, i me'n recordo que es feia de cara a final de curs, sempre es feia una setmana d'activitats per la canalla en el col·legi, també, i ara no sé si ho fan, però em sembla que no.
Caram, Déu-n'hi-do, moltes coses, moltes vivències. D'uns gegants, abans m'ho he apuntat amb una altra clau, en el cas de la Societat Sant Jaume, que també heu fet crides constants doncs, per renovació. Faltava gent per portar, encara falta gent per portar els gegants.
Encara falta gent. Jo ja no estic als gegants, perquè a part de que ja sóc gran i ja em costa aixecar els gegants, però si falta gent i la gent és gran... i es fa gran i no pot. N'hi ha dos o tres joves que sí, però donaria una estaria que donar espenta a aquest ball perquè pot passar com el drac, quan va passar el drac en aquest temps, que la gent es feia gran, es va cansar i no podia això, i pot passar.
Per tant, insistim en aquesta crida, portar el Ramon de Copons i la Josepa de Sarrià.
I també, si sí, poden portar els gigantons també, perquè també... És això, més o menys.
Molt bé, moltes gràcies, Antoni. Ara parlem de l'experiència, la vivència en concret de la Ingrid Gras. Què fa que una persona com tu s'incorpori d'aquesta manera tan activa a la Comissió de Festes? Per què t'hi vas afegir? T'has implicat d'una manera doncs, que estàs vivint d'aquesta manera a primera línia les festes al poble. Per què ho vas fer?
Bueno, era lo suficientment joveneta, però quan em vaig incorporar, però... lo suficientment adulta també com per voler agafar responsabilitats de gaire del poble. Jo també m'afegeixo que no sóc filla natural d'aquí de Moja, vaig venir quan era una canalleta i he passat l'adolescència i la joventut i he format família aquí a Moja. Quan vaig començar a tenir el neguit d'apuntar-me a fer alguna cosa al poble, hi havia uns veïns, hi havia entitats d'aquí al poble que portava la comissió de llavors. en una comissió que no hi havia estatuts, ajudaven a l'Ajuntament, crec que el Duque hi formava part també, i bueno, eren membres d'algunes entitats del poble, altres veïns que no estàvem a cap entitat, i mica en mica vam començar a donar forma a les festes majors, un cop acabat, quan a la Junta de la Societat Sant Jaume es va quedar una miqueta més aturada pel tema de la remodelació del propi edifici, en aquest cas aquí on ens trobem al local. Doncs bé, doncs, mica en mica la comissió va anar quallant amb el temps mentre s'omplíem les festes majors i fins que va arribar un moment, que va ser el 2014, que es va formalitzar institucionalment amb estatuts i bé, doncs fins aquí hem fet algun any de 2 anys concretament de peron. Me'l vaig destinar a altres projectes, tant personals com d'altres cosetes d'aquí del poble, i vam tornar-hi, i aquí som.
Abans, a l'altre bloc, a la primera part de la tertúlia amb membres de Valls Populars, ha aparegut, perquè sempre més o menys apareix, doncs, l'ombra de Vilafranca, que no s'ha de tenir com a referent, que sempre influeix. En el cas d'organitzar festes, jo no sé si ajuda o no ajuda la proximitat amb Vilafranca. Condiciona molt estar a prop de Vilafranca, en el sentit de que és un pol d'atracció que fa que gent del poble vagi a fer coses a Vilafranca i les deixi de fer al poble, o no, ajuda aquesta proximitat precisament, doncs, perquè gent de Vilafranca es pugui sentir atreta per fer activitats aquí. Com ho veus?
Sí que és veritat que, per exemple, amb Sant Macari, la Festa Major Sant Macari coincideix amb la Festa Major d'hivern de Vilafranca, amb els Raimons. Sí que és cert que bueno, sobretot el jovent no hi participarà aquí i s'anirà als Raimons. Amb aspectes així generals, poder sí que en alguns moments hi ha actes culturals, bé sigui de la comissió o d'altres entitats, que poder la gent, en comptes de quedar-se aquí, s'hi aniria a Vilafranca. Com per exemple un Bijàs, que algun any també ha coincidit amb la Festa de la Maller, per exemple, que no em pertoca dir-ho a mi, però ara mateix recordant-lo també vull nombrar el grup, els veïns i veïnes que fan la festa del barri de la Maller. O sigui que sí, podem dir que a vegades condiciona, però també haig de recalcar que en quant a pensaments organitzatius fem actes pensant amb els veïns d'aquí del poble, que si els de Vilafranca s'hi volen sumar, benvinguts siguin, però mirem les arrels d'aquí del poble. Això sí, ens vam fixar molt, o tenim una línia de treballar, en quant no portem les orquestres tan bones com portava la Junta en el seu moment, intentem portar altres de millors, però bueno, perquè es fan altres cosetes també.
Comentaves la formalització el 2014 de la comissió de festes, s'han anat fent aquestes festes més enllà de la festa d'estiu, la d'hivern, altres activitats, i arribeu al 2020, una festa diferent, en part, entre cometes, confinada o excepcional, però vosaltres heu volgut mantenir la festa, però això sí, doncs amb activitats no presencials i amb alguna sorpresa. Ens expliques una mica què és el que us va portar a fer aquest model, a aplicar aquest model de festa major perquè continués i evitar, entenem, la suspensió. Per què ho feu?
Sí, quan vam començar a treballar amb el plantejament de la festa major d'estiu, clar, inicialment ja les coses apuntaven, no? Ja havia aparegut la Covid, ja hi havia tancament d'aeroports, etc. Llavors ja sabíem que la línia, o intuíem, no sabíem, perdó, intuíem més ben dit, que la línia seria una miqueta difícil perquè no sabíem cap a on ben bé hauríem de tirar. Amb els aconteixements, la informació, també moltes converses amb l'Ajuntament, que ens orientaven no cap a què teníem que fer, però sí ens marcaven doncs, les normes que hi havia de normatives sanitàries estatals. Llavors, en tot moment sí que és cert que la comissió de festes no descarta no fer festa major. Descarta i vam estar dubtant de si fer-la presencial o no, però en tot moment no vam descartar de no fer-la. Sempre era de algú s'hi faria. No sabíem bé el què, però teníem clar que algú s'hi faria. I bueno, doncs ara que dintre de poc, la setmana vinent ja comença, personalment, com a portaveu que ara m'ha tocat dels companys de la comissió, puc dir que podem estar molt contents de la feina que hem portat, perquè hem tingut poc temps, per les circumstàncies han sigut molt, molt variades i érem una miqueta expectants, sabíem què, i bueno, tot i que en algun petit moment, quan la cosa ja va començar a anar millor, es va trencar el confinament i es va dir bueno, ja es pot sortir més al carrer, en aquest punt sí que ens vam trobar organitzativament pensant que poder hi hauria algun acte presencial. Però ens va fer molt de respecte, no vam voler comprometre ni a l'Ajuntament, ni als veïns, ni en aquest cas als organitzadors, i així ens ho vam deixar i estem prou contents. Sabíem com surt i havíem la rebuda dels veïns, de les entitats i de tothom, però estem molt contents.
I que sigui a moda de pinzellada telegràfic, ens aturem a tres moments destacats, entrem de la festa major que heu preparat. Hi haurà pregó?
Hi haurà pregó.
Càrrec de tres pregoneres?
Sí, aquest any les pregoneres ho vam tenir molt, 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 molt clar des d'un principi. Eren tres persones d'aquí del poble, que són treballadores, o sigui, són professionals del ram sanitari. Eren sí o sí elles les que havien de fer el pregó d'enguany per tot el que ens ha generat aquest moment d'excepcionalitat social.
També, i això costa explicar-ho, aviam si ens en sortim, hi haurà concerts en directe però sense públic.
Correcte. Vol dir que els músics estaran tocant en un indret del poble.
Presencialment, vindran aquí i tocaran.
Sí, ho faran en directe. En el mateix temps ficarem una sonorització ambiental perquè se senti per tots els carrers del poble i al tanto que també tenim controlat el tema que no molesti amb els veïns que estiguin a prop d'aquests altaveus. Això és, vull dir, diem aquí que ens aconsellen i ens afirmen que no molestarem, però sí farem una miqueta durant tres dies que hi hagi una miqueta de caldiu en quant a qualitat musical per aquí pel poble. També haig de dir que els tres grups que venen, tots tres amb qui nosaltres ens dirigim són veïns aquí del poble. Vam tenir clar que volíem treballar en guany amb coses no presencials, que és molt difícil pels músics, perquè clar, no tenir públic ens en fem el càrrec. Però en tot moment ens van dir que sí, perquè és el poble i volien ser-hi i participar-hi. Però tots tres són músics locals.
I també una sorpresa pels infants, tota una actuació, vaja, no sé si és exagerat fer el símil, però si estem parlant d'animació per infants, Damaris i Albert és la número 1 de fa molt de temps, i a Catalunya, i afiançada, i actua per Festa Major de Moja.
Sí, per primer cop, malauradament és d'aquesta manera, però bueno, estem encantadíssims, s'entusiasma la seva presència, i ja tenim tots els mitjans disponibles, ja hi hem treballat, assessorats per ells de com fer-ho, perquè a través de plataformes de streaming, no sé si ho dic bé, sí, perquè no sóc de les noves tecnologies, bueno, la canalleta d'aquí del poble i del municipi pugui disfrutar del seu espectacle. Esperem que d'altres anys, i ojalà, la puguem fer portar en presencial, però de moment la cosa es queda així.
Moltes gràcies, Ingrid. Ens agradaria doncs saber l'opinió en aquest cas d'aquest model de festa major que s'ha volgut assajar per part del Marcel i l'Antoni. Com veieu aquesta festa major amb aquestes característiques i condicionat doncs per la presència doncs d'evitar que hi hagi rebrots del Covid?
Jo crec que serà diferent, però és una bona idea que t'han aportat i jo crec que sí, que pot anar bé. Almenys no serà una festa major trista, no?
Bueno, jo crec que trista sí que ho serà. Lo que passa que si ho mires tal com estan avui en dia, mira, jo demà divendres tenia que fer un correfoc, que l'han suspès, perquè clar, feien 40 anys d'uns diables que estava jo també. I parlant amb la gent, aviam, si t'agrada la festa major, trobes a faltar totes aquestes coses que Vilanova i Vilafranca, els monjos, tot això ho trobaràs a faltar, suposo. Però clar, i Moja. Però jo suposo que dintre del que cap, com diu ella, que faran totes aquestes sorpreses, jo suposo que estarem a gust aquí en el poble. I espero que vagi bé i us desitjo molta sort.
Moltes gràcies, Antoni. Moltes gràcies.
I valorant doncs, els moments de les festes majors que heu viscut de manera doncs, tan clara en primer pla, com a protagonistes, i actualment, què és el que trobeu a faltar, què canviaríeu?
Jo sí, et parlo en èpoques, no la d'estiu, per cert, la d'hivern, no sé si, bueno, la Ingrid que no se'n recordarà, es feien uns tres balls a la plaça de l'Església, i venia una orquestra que et muntava l'orquestra a la plaça només per fer els tres balls. No sé si us en recordeu d'això, el Dallas. fer un vals, un pas doble i un altre. I és l'única orquestra que et feia aquest d'allò. Venien de Paüls i bueno, allò ha quedat una mica buit, aquest tema de Sant Macari. Per mi, i era maco, era molt maco que al sortir de missa es fessin aquests tres balls i més el Bormuta després allà.
I a la Festa Major d'Estiu, hi trobes algun element? Ara parlàvem de la d'hivern, aquests tres balls típics. A la d'estiu trobes alguna cosa doncs, que s'hauria d'incorporar o que s'ha perdut i que caldria recuperar?
No, jo crec que ho fan molt bé perquè el diumenge es feia ball, però és que si ara fas unes habaneres pots anar a descansar més aviat també, cosa que abans el ball acabava més tard. És diferent també.
Jo canviaria moltes coses perquè aviam, una cosa, estic acostumat de la comissió de festes d'una altra forma, de l'anterior poble que havia viscut. I era això, que la comissió preparava tota la Festa Major. Aquí, per exemple, els Diables fan la seva canta o el grup de joves fa el ball.
Sí,
jo ho faria tot
en conjunt. És difícil, sempre havia sigut difícil de conjuntar Diables, clar, la comissió... Aviam, tot anava per una banda i...
Jo vinc d'un lloc que ho feien, van començar així i sempre ha sigut un dèsit.
Jo crec que és el millor.
Clar,
com que ara fa la comissió, que, clar, no? Ho feu tots a un.
Sí, ara sí. Hi ha la comissió, que són els membres organitzadors, però la comissió, amb diferents reunions durant l'any, ens reunim amb els balls, ells aporten, jo què sé, els Diables del Correfoc, els balls de la Cercavila... I hi ha moments que ens reunim i ens ho parlem.
I una cosa que també costa és aconseguir diners per pagar, és molt, molt difícil. I a més a més les situacions que estem ara i que estarem, no ara, sinó l'any que ve, que encara continuarem en situacions greus econòmicament, jo suposo que serà difícil.
Però... Tu venies d'un poble que hi havia pressupost econòmic.
Sí,
parlant de Santa Margarida dels Monjos.
Sí, però també no costava, que clar, tenia que anar a casa per casa.
Per treure un d'allò, no? Però...
I una cosa que feien és que allà fan un programa gens de propaganda, explicant una història o alguna cosa, però fan pagar el programa.
Sí, fan cosa que aquí sempre ha sigut gratis.
Exacte, no ho sé. Aviam, jo ho dic... Com a experiència, m'agrada molt com ho fan.
Sí, bueno,
que aquí també, escolta, jo he estat com gent d'aquí, me l'he passat molt bé, i això, perquè a mi m'encanta la Festa Major. Jo me'n recordo de petit, bueno, de gran la tinc repartida entre els monjos i Moja, i alguns anys m'ha concedit la mateixa fetge. I me'n recordo quan era més jove, jo m'anava dels monjos per la Festa Major de Vilafranca i desapareixia de tres dies del poble, més o menys, perquè m'agrada estar en tot.
Jo vull afegir una cosa. Ara que sentia l'Antoni Duque així ens parlar de fent un símil de festes majors, a les empalmades que la portaven el grup de joves del divendres i després, els últims tres anys, ho van portar-ho la comissió de festes, tot i que el format ho fèiem com ho feien els joves, però el pressupost, o sigui, la contractació ho feia la comissió de festes, haig d'apuntar que en els últims anys la tendència era que el jovent, en comptes d'anar a les empalmades o als concerts joves dels altres pobles, vam aconseguir que vinguessin aquí a Moja.
Sí, sí.
És més, un any... l'orquestra, bueno, el grup de jove contractat que van portar per actuar el mateix any el portaven a la Festa Major de Vilafranca i nosaltres primer el vam portar aquí. O sigui que es fa el que es pot i cada Festa Major té el seu patrimoni, però jo crec que l'important és que aquí, la gent d'aquí, també la disfruti i no pensem tant podem com ho fan altres pobles, sinó que pensem de com ho faríem aquí i disfrutar-ho d'aquí.
No, sí.
I si hi ha alguna cosa que diguéssim, hosti, doncs hi ha alguna cosa que, hosti, doncs això, no? Fem crítica constructiva, doncs poder hi ha alguna cosa que no es fa bé, doncs, hosti, m'hi apunto, m'hi fico i vinga, va, i entre tots ho farem tot, no? Perquè de fet ho hem de disfrutar-ho.
Sí, aviam, de crítiques, pel molt bé que ho feu, sempre n'hi haurà algú que
correcte.
No... Això. Això és veritat, perquè no s'ha passat i no s'ha passat amb els gegants també, que també han tingut moltes crítiques tal com són els gegants, però bueno. Això, pel molt bé que ho faci, és sempre això. També de crítica, vull dir una cosa que també m'han recordat quan dèieu de la gent de Vilafranca i això. Jo me'n recordo les primeres sardinades que feio, que no es pagava. Abans de començar a fer la sardina ja per lo menys n'hi havia 10 persones fora del poble.
Això sí, 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 sí.
Que jo no sé si venien de Vilafranca o de quin lloc, però resulta que la gent sap que n'hi ha festa major en Moixa.
Sí. I tant.
Abans, Ingrid, situava l'Antoni la dificultat de trobar recursos. També la manteniu o ja s'ha anat a paivagar? No patiu tant per finançar la festa major?
Bé, sempre es busca més recursos per poder fer més actes i de major qualitat. Nosaltres tenim el suport de l'Ajuntament i després venem el programa als veïns del poble a moda de donatiu, no és obligatori, amb els veïns del poble per col·laborar i amb diferents empreses que cerquem, que avui tots són veïns del poble o tenen relació, també per poder ampliar una miqueta més de lo que se'ns cedeix per fer la festa major, doncs per poder fer més coses, perquè no només es fa festa major estiu, que és la més gran, sinó, i aquí també afegeixo, que li dono la raó amb el Marcel, que poder la Sant Macari sí que s'hauria de mirar de donar-li algun tom per fer-la també una miqueta...
Una mica més.
Sí, algú més. També moltes vegades ho hem comentat i sí que...
Si no hi ha un pressupost econòmic tampoc pots fer massa
clar,
coses, m'entens?
Llavors els recursos els busquem doncs, com totes les entitats, no, Antoni? I tot plegat sí. i costa.
Sí, els recursos i la gent, perquè sí. També el problema és que moltes vegades la gent que repeteix cada any la comissió, i ja n'hi ha un moment que cremes.
Sí, efectivament.
I això tindria que fer cada any una gent diferent i tindria que...
Jo vull afegir, si em permeteu, que enguany tenim la sort, o sigui, fa dos o tres anys es van incorporar 3 veïnes del poble, tot fèmines, i actualment s'han incorporat 3 persones més, perdó, o sigui, tenim 3 persones nous membres de la comissió i entre tots plegats fem una bona colla que fa patxoca.
Felicitats i que duri.
Sí, gràcies.
Crec que continuï. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies per
si sí, tant, Marcel. Si em permets una cosa, un petit detallet que de dos companys de les juntes que ja no hi són. Fa molts anys es van deixar molt joves, no sé si te'n recordaràs tu, el Carlos Arroyo, era un membre de la Junta, sí. Que era un xaval guapíssim, que no tenia una paraula que era no te la deia mai el no, sempre el podies comptar amb ell, i el Carlos Casado, que es van deixar. Dos membres que costa trobar gent així, que sempre estiguin, anaves a buscar a la 1 de la nit i ells et deien, vinga, anem-hi, i donaven un cop de mà.
Sí, són gent que col·laborava molt.
Molt, molt. No s'ho pensaven. Ja et dic, fos l'hora que els podies anar a buscar aquells, un no el teníem mai.
Doncs deixem aquest recordatori. Marcel, moltes gràcies per ser amb nosaltres, al local nou, on vas passar moltes estones.
I aquí moltes hores hi vam deixar, aquí amb el vell i amb el nou.
I les que no es queden encara.
Sí, sí. Mentre puguem, anirem col·laborant una mica i ajudant comissió, si es pot, també el anem ajudant una mica.
I tant, ja Antoni, sabeu que
Antoni Duque, de veritat, també moltes gràcies.
Gràcies
que continuïn els gegants ballant durant molt de temps. I Ingrid, gràcies també que continuï la vitalitat de la comissió de festes. Nosaltres gràcies. Ho deixem aquí. Gràcies per ser amb nosaltres. Anirem oferint en reposicions aquesta experiència d'aquest programa en l'anecdotari popular a través de la web municipal olèrdola.cat, el servei de ràdio La Carta de Canal 8 Ràdio Olèrdola i també des de la web de la pròpia comissió de festes, festesdemoja.cat. Gràcies per ser avui amb nosaltres, a reveure i que vagi molt bé i molt bona festa major.
Gràcies. Igual, gràcies.